Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dilluns 18 de novembre del 2024, un matí totalment serè, una matinada radiant amb una lluna plena fantàstica que ens ha estat acompanyant durant tot aquest cap de setmana. Les precipitacions aquest cap de setmana no han estat presents a casa nostra, però sí que s'ha notat una baixada de temperatures. Al centre d'Olot ara mateix tenim valors que van des dels 4 fins als 6 graus positius. I, de fet, en molts punts ja ha començat a glaçar, especialment del Pirineu. Quin temps ens espera de cara a les properes hores? Li preguntem a en Dani Ramírez.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Endavant, Dani, quan vulguis.
Avui el dia començarà fred amb temperatures baixes, a l'interior per sota dels 3, 4, 5 graus, aquí a la Garrotxa, Osona, boirina, molta humitat i bancs de boira. De fet, la humitat farà que els núvols baixos siguin abundants, també cap a la Costa Brava Sud, i cap a la selva, Baix Empordà, pugui arribar a caure alguna goteta, algun plogim, alguna roina, aquesta mena de boira pixanera o boira ploranera. Bé, cap al Pirineu, no tan alta muntanya, més dret a les valls, i pot glaçar. Temperatures de 0 a 3 sota 0, per exemple, a la Cerdanya, però ja diem que valors de 3, 4, 5 graus seran habituals a Osona, a la Garrotxa, i per tant el dia començarà fred i de plena tardor. De dia baixa una mica la temperatura, màximes de 15 a 20 graus a la costa i al prelitoral. Ahir vam arribar als 22 graus a Mieres. Sembla que avui podria baixar lleugerament aquesta temperatura. I a més, hi haurà aquests núvols baixos cap a la Costa Brava Sud que faran que el dia sigui gris. Tot això esperant un canvi de temps que arribarà dimecres. Demà, més o menys tot igual, boires, alguns núvols baixos, temperatura un pèl més baixa, però dimecres entra vent del nord i nord-oest, també dijous, tramuntana, mestral, i pot caure alguna nevada feble al Pirineu Oriental cap als 1.800 o 2.000 metres. La tramuntana s'enfortirà i pot arribar a superar els 100 km per hora i les boires aniran desapareixent durant els matins i matinades. En definitiva, que estarem pendents aquesta setmana d'aquest front d'aire fred que arribarà de cara a dimecres, migdia aproximadament, i que farà que les temperatures baixin a gairebé tot arreu, sobretot a muntanya i al Pirineu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Augmenten les estafes telefòniques dels talls de llum. Coincideixen en trucar en establiments comercials en plena feina, amenaçant-los de tallar el subministrament elèctric si no paguen les últimes factures pendents. Els estafadors disposen d'imports exactes de consum, cosa que fa dubtar les víctimes. Diversos restaurants ja s'han trobat amb aquesta problemàtica que han denunciat a través del canal de WhatsApp de Ràdio Olot i Olot Televisió. Un d'ells és en Jordi.
Sabia inclús algun import de coses que jo havia pagat, bastant surrealista. I això em reclamava 2.300 euros, dient que eren unes factures anteriors que jo no... que nosaltres no havíem pagat, i em donava l'opció de fer una transferència bancària per pagar aquestes factures si no em tallava immediatament la llum. És la segona vegada que ens passa això, però ja ni me'n recordava. El bo va ser que, clar, truquen els divendres a les 2:50 del migdia, clar, i trucant a un restaurant dient que tallen la llum i que fins dimarts no tornaràs a tenir llum.
682-900-600 és el número de WhatsApp al qual s'ha dirigit en Jordi per denunciar aquesta problemàtica. Les companyies elèctriques recorden que és absolutament il·legal tallar la llum d'aquesta manera i que estem davant d'una estafa important perquè ja hi ha hagut algunes persones que hi han caigut. Els estafadors no només truquen a negocis, sinó que també ho fan a cases particulars on la gent gran és la més vulnerable. Les companyies recorden que mai fan aquestes accions i recomanen que denunciïn si es troben en una situació d'aquestes característiques. Avui amb nosaltres, a partir de quarts de 9 del matí, parlarem amb en Francesc Guinart de Bassols Energia per tal d'aprofundir més en aquesta qüestió. L'alcalde de Besalú demana a la Generalitat que aporti finançament als ajuntaments per tal de contractar el personal tècnic necessari per fer els plans d'emergència per risc d'inundacions. Lluís Guinó veu bé la decisió del govern de la Generalitat d'obligar els municipis a disposar d'aquest tipus de documents.
I si realment el govern de la Generalitat obliga que els ajuntaments tinguem ben actualitzats aquests plans, que em sembla una obvietat i una necessitat, també és bo que la Generalitat ajudi econòmicament els ajuntaments per tal de que tècnicament puguem fer les contractacions necessàries per portar-ho
a
terme.
Noves millores a la zona esportiva de Castellfollit. L'Ajuntament, gràcies a una subvenció de la Secretaria General de l'Esport, ha fet millores en l'adaptació dels vestidors i del bar i també alguns vestuaris del camp de futbol. Tot plegat ha tingut un cost de 44.000 euros, 35.000 dels quals venen subvencionats. Escoltem a Miquel Reverter, és l'alcalde de Castellfollit.
El que s'ha fet bàsicament és adaptar tot el procés, diguéssim, els lavabos, els nous accessos als vestidors, s'ha fet un quarto de l'àrbit nou, diguéssim, perquè el que hi havia no complia les condicions, s'ha fet una sèrie de rampes, també aprofitarem el bar d'estiu de la piscina, el mòdul del bar, perquè també sigui el bar d'hivern, diguéssim, al futbol, per tant s'està fent també una rampa per adaptar-lo perquè, diguéssim, sigui totalment accessible.
I molta atenció als conductors perquè avui comencen les obres de millora de l'entrada de Camprodon. Els treballs afectaran la carretera de Sant Joan de les Abadesses i del camp municipal. Els treballs tenen un cost de 300.000 euros i haurien d'estar llestits per Setmana Santa. L'alcalde de Camprodon és en Xavier Guitart, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Aquestes obres consisteixen en una primera fase, que va en el primer tram que ve des del Josep Moré cap avall, direcció cap a la rodona d'entrada a Camprodon, i una bifurcació i un arranjament del pàrquing del camp de la vila, que també tan important és, un petit arranjament, no volem fer un gran arranjament, sinó un petit arranjament perquè un espai que ja és públic, que ja és de l'Ajuntament, pugui ja ser un pàrquing oficial ben fet, ben marcat i ben regulat.
Ara són les 7:07, el nou taller inclusiu de paper artesanal de Sant Joan les Fonts es posa en marxa. El poble ha acollit aquest cap de setmana la inauguració de les reformes de Can Vinyoles, un espai que ara preveu donar feina a persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius de risc de la Garrotxa. L'actuació ha suposat un cost de fins a 116.000 euros. Escoltem la gerent d'Integrés, la Núria Fiter.
Aquí vindran un total de 10 persones, però cada dia seran entre 6 i 8 que estaran aquí treballant. Per tant, hi ha alguns llocs de treball, podríem dir, que són rotatius. Aquí en aquest espai bàsicament faran tot el tema de la producció de paper, és a dir, doncs, elaborar, preparar la pasta de paper que ens permet fer aquestes làmines que després, en un altre espai, es converteixen en productes elaborats que s'acaben venent a la botiga.
I tenim la Fira Orígens a la cantonada. La Fogaina torna a participar i ho fa gràcies a la seva aposta per la producció de proximitat i ecològica. A més, aquest any han apostat per un nou projecte, recuperar llavors locals i fer plans de blat antics amb farines de la comarca. Aquests mesos podem trobar el pa moi amb farina de la Vall d'en Bas. Aquest cap de setmana es podrà gaudir dels seus pans i productes a la sala d'expositors i també a una activitat que es durà a terme a l'aula a Tast. Escoltem la Miri Duran, és soci de l'empresa.
Intentem treballar amb farines de qualitat i poder ser el màxim locals possibles. N'agafem de Banyoles, n'agafem del sud de França perquè són molt bones, i ara hem encetat un projecte amb diferents pagesos de la Vall d'en Bas i de la Garrotxa, que ells produeixin el gra i el molem, i llavors mirar de fer pa amb la seva farina, o sigui, que sigui més local i que sigui de blats antics, que és molt més saludable i a part estàs preservant la biodiversitat genètica que avui en dia estem perdent.
I avui també volem parlar d'educació, perquè la tercera jornada d'educació i literatura infantil i juvenil de la Garrotxa ha comptat amb la participació d'una setantena de docents. Enguany la jornada s'ha centrat a la literatura i l'oralitat. L'objectiu és poder oferir eines i recursos als professionals per apropar-los als centres educatius de la comarca.
L'objectiu de la jornada és donar eines i recursos per treballar la literatura oral a les aules, perquè creiem que és una part molt important dins d'aquest foment lector. Actualment, en aquesta jornada hi participaran al voltant d'uns 75 professionals, no només professorat de llars d'infants, d'escoles i d'instituts, sinó també d'altres àmbits, bibliotecaris, llibreters, gent de la cultura.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ens acostem a les 7:10, anem als esports. La Unió Esportiva Olot perdona i ho acaba pagant al camp de l'Elx i Licita. Resultat final, la mínima d'aquells que fa mal, 1-0. Els locals van guanyar gràcies a un xut aïllat de Flavio i van castigar la falta d'encert dels olotins. L'equip de Pedro Dolera, que dissabte podia dormir en zona de play-off, va acabar la jornada en zona de play-out. Per acabar-ho d'adobar, Marc Mas es va lesionar i Pau Salvans va ser expulsat. Escoltem el tècnic oloter.
Increïble, bueno, no sé, no sé com explicar-ho. Al final hem tingut 7 o 8. Així hem acabat la partida amb 9 perquè Marc Mas estava lesionat i no podia ni moure's, i encara així hem tingut 2 aquí amb un gompi d'això, no? Vull dir que no sé. Bueno, estem en aquell moment que ara sembla que d'altre cop tinguem un frontó allà dalt i la bola no vol entrar.
Empat de gols i rima entre hoquei Olot i el Ribes. Resultat final 3-3. Els olotins han sumat un punt en un partit on han igualat fins a 3 vegades els gols madrilenys. Un dels equips candidats a la part alta de la Lliga ha demostrat aquest cap de setmana el seu potencial i ha creat problemes a un conjunt olotí que ha lluitat fins l'últim minut. Marc Prat amb un doblet i David Carles des de la falta directa han estat els autors dels gols. L'hoquei Olot suma 7 dels 15 punts possibles en aquest inici de la Lliga. Escoltem a Miquel Ràfols, el tècnic olotí.
S'ha vist un bon partit davant d'un molt bon equip, un equip que té jugadors amb ritme i amb el bagatge de tota la temporada anterior a l'hoquei Lliga, i que saben jugar a situacions complicades i en aquesta Lliga ho han anat demostrant. Crec que la primera part ens ha penalitzat una mica algun error, en alguna pressió, que ens han agafat en algun contraatac, però el que els he recalcat ara al acabar el partit és que hem sigut forts mentalment.
Paraules de Miquel Ràfols. I el Club Tenis Taula Olot encadena la segona derrota consecutiva contra l'Arteal Santiago. Rafael de les Heres ha sumat l'únic punt dels olotins en un partit que ha acabat per 1-4. El madrileny considera que els bons resultats arribaran quan l'equip trobi la regularitat. Escoltem precisament el mateix jugador.
Bueno, es algo normal en la Liga Española. Al final estamos subiendo mucho el nivel, tanto económico como de los jugadores, y eso da que la liga sea más competitiva y que todos los equipos pues estén tanto para subir a las posiciones altas como para estar en descenso. Entonces afrontamos la temporada con objetivos altos, pero también siendo conscientes que hay mucha igualdad en la zona media y abajo.
Esteu escoltant els 5 minuts més. De seguida ampliem continguts.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo ja ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan Pones. Finançant a Mercè i Banc.
Olot Motor. A la carretera de Santa Coloma sense número, les preses.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau! L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu!
Jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben t'ho recomanen.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara el polígon industrial Pla de Politgera al sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Feu esport i salut al Club Natació Olot, el centre esportiu més gran d'Olot i la Garrotxa. Arriba la nova temporada d'activitats dirigides i esportives amb natació per a totes les edats, waterpolo, tennis i pàdel i activitats dirigides i fitness amb tres noves sales d'activitats. A més, amb un renovat bar del club per prendre alguna cosa després de fer esport. I si voleu competir, apunteu-vos a les seccions esportives federades de natació, waterpolo, tennis, atletisme, triatló i pàdel. Feu-vos socis i informeu-vos al web cnolot.cat o trucant al 972 26 20 28 i gaudiu de més de 17.000 metres quadrats dedicats a l'esport i al benestar. Us esperem al Club Natació Olot.
El trànsit.
És un quart de 8 del matí i 2 minuts.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Circulació viària a aquesta hora a la ciutat d'Olot, Policia Municipal. Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, des de la Policia Municipal d'Olot us informarem de les principals afectacions viàries del dia d'avui. El primer seria el carrer Molleres. Hi haurà talls esporàdics i quedarà un carril de la circulació per cada sentit. En el carrer Lliberà de Ferrerons hi haurà talls esporàdics per obres, però els veïns podran arribar a casa sense problema. I en el carrer Josep Soler estarà prohibit estacionar i durant les obres serà direcció prohibida. I finalment tenim el carrer Joaquim Vayreda, que del número 12 al 28 quedarà tall complet. I això seria tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. Augmenten les estafes telefòniques dels talls de llum. Consisteixen en trucar en establiments comercials en plena feina, amenaçant-los de tallar-los el subministrament si no paguen les últimes factures pendents. Els estafadors disposen d'imports exactes de consum, cosa que fa dubtar les víctimes. Diversos restaurants ja s'han trobat amb aquesta problemàtica, que han denunciat a través del canal de WhatsApp de Ràdio Olot i Olot Televisió al 682-900-600.
Tenim un restaurant i ens van trucar dient-nos que teníem unes factures pendents de pagament sobre l'electricitat i que ens tallarien la llum si no les pagàvem. Resulta que, bé, preocupat, vaig estar mirant si tenia alguna factura pendent de pagament o alguna cosa així, i no, ho teníem tot en ordre, i ens trucaven, una persona parlant en castellà amb molta soltura, allò sabent com si sabés molt bé del que parlava, intentant-me enganyar, dient que nosaltres estem en factor energia, i no era cosa de factor energia, sinó que era directament d'Endesa com a distribuïdora de la llum.
És en Jordi, un dels propietaris d'un restaurant del centre d'Olot. La setmana passada estaven en ple servei quan van rebre la trucada d'algú que es feia passar per la distribuïdora del subministrament elèctric. Després de manifestar que tenia totes les dades del contracte, el va amenaçar dient que tenia imports importants de pagament pendents. Es dona la circumstància que els imports quadraven al cèntim, tot i que l'empresa d'en Jordi ja havia abonat els diners quan tocava. La pressió de la persona que truca, i més en moments elevats de feina, va fer dubtar en Jordi en un primer moment.
Sabia inclús algun import de coses que jo havia pagat, bastant surrealista. I això em reclamava 2.300 euros, dient que eren unes factures anteriors que jo no, que nosaltres no havíem pagat, i em donava l'opció de fer una transferència bancària per pagar aquestes factures, si no em tallava immediatament la llum. És la segona vegada que ens passa això, però ja ni me'n recordava. Lo bo va ser que, clar, truquen els divendres a les 2:50 del migdia, clar, i trucant a un restaurant dient que tallen la llum i que fins dimarts no tornaràs a tenir llum.
Després d'una estona d'estira i arronsa i al demanar explicacions sobre el número de compte on s'havien d'enviar els diners, en Jordi va veure que el seu interlocutor dubtava, malgrat que li havia donat un nom fictici. La sort d'en Jordi és que la trucada es va tallar per falta de bateria al seu mòbil.
A més, em anava dient que ell feia la seva feina, que ell estava allà a punt de tallar la llum, que jo fes la transferència, que si no me la tallava, i, bueno, anava insistint, jo, clar, al final em vaig anar emprenyant, i li anava dient que no m'ho creia, i on havia de fer la transferència, que jo per què li havia de fer la transferència al número de compte que em donava, si realment no, bueno, no sabia jo on t'ho enviava. I ell em va dient que no patís, que ja veuria que a les dades sortia Endesa, i que jo tenia el resguard de la transferència aquesta, i que ell em donava un número de compte i que jo li fes l'ingrés. Evidentment, al final no vaig caure.
Les companyies elèctriques recorden que és absolutament il·legal tallar la llum d'aquesta manera i que estem davant d'una estafa important, perquè ja hi ha hagut algunes persones que hi han caigut. Els estafadors no només truquen a negocis, sinó que també ho fan a cases particulars on la gent gran és la més vulnerable. Les companyies recorden que mai fan aquestes accions i recomanen que denunciïn si es troben en una situació d'aquestes característiques. A partir de 9:15 entrevistarem en Francesc Guinart, de Bassols Energia, amb qui analitzarem aquesta qüestió i ens explicarà què cal fer en aquests casos.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Canviem ara totalment de qüestió. L'alcalde de Besalú demana a la Generalitat que aporti el finançament necessari als ajuntaments per contractar el personal tècnic per fer, per exemple, plans d'emergència per risc d'inundació. Lluís Guinó veu bé la decisió del govern de la Generalitat d'obligar els pobles i ciutats a disposar de documents d'aquest tipus que estiguin en regla i, a més, actualitzats. Besalú té el document, però l'última actualització és del 2009. Des de l'Ajuntament besaluenc asseguren que ja hi estan treballant per tal d'adaptar-se a la nova situació. Ja ha parlat en Gerard Puigdemont.
Segons Protecció Civil, Besalú disposa d'un pla d'emergència per risc d'inundacions, però la darrera actualització és del 2009. Des del consistori asseguren que tenen el DUPROCIM en regla i que estan treballant en la redacció del nou document amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i el SIGMA. En parla Lluís Guinó, alcalde de Besalú.
I si realment el govern de la Generalitat obliga que els ajuntaments tinguem ben actualitzats aquests plans, que em sembla una obvietat i una necessitat, també és bo que la Generalitat ajudi econòmicament els ajuntaments per tal de que tècnicament puguem fer les contractacions necessàries per portar-ho a terme.
L'alcalde de Besalú assegura que des de l'Ajuntament ja fan accions periòdiques per contribuir que el riu baixi net com a mesura de prevenció en cas de riuada.
La responsabilitat dels ajuntaments és mantenir, en la mesura que l'ACA ho autoritzi, netes les lleres. Hem fet unes neteges els darrers dies importants des d'aquest punt de vista.
Besalú, però, no és l'únic poble de la comarca que haurà d'actualitzar el pla d'emergència per risc d'inundació, i és que són una minoria els que ara com ara tenen aquest pla en regla. Segons Protecció Civil, Besalú és un municipi amb un risc alt d'inundació.
És 1:15 d'avui. Anem ara cap a Camprodon perquè comencen les obres de millora a l'entrada del municipi. Els treballs afectaran la carretera de Sant Joan de les Abadesses i del camp municipal. Els treballs tenen un cost de 300.000 euros i haurien d'estar enllestits per Setmana Santa. Paula Sayagó.
Camprodon inicia avui les obres corresponents a la primera fase de rehabilitació de la carretera Sant Joan i l'àrea del Camp de la Vila. L'objectiu d'aquest projecte és fer més amable l'entrada al municipi. Aquesta primera fase inclou la rehabilitació del tram que s'estén des del carrer Josep Morer fins a la rotonda d'accés, així com també el desenvolupament del projecte d'ordenació de l'aparcament del Camp de la Vila, que és el més gran de Camprodon, amb l'objectiu de millorar la seva funcionalitat i organització. Així ho detalla l'alcalde Xavier Guitart.
Aquestes obres consisteixen en una primera fase que va en el primer tram que ve des del Josep Morer cap avall, direcció cap a la rodona d'entrada a Camprodon, i una bifurcació i un arranjament del pàrquing del Camp de la Vila, que també tan important és un petit arranjament. No volem fer un gran arranjament, sinó un petit arranjament, perquè un espai que ja és públic, que ja és de l'Ajuntament, pugui ja ser un pàrquing oficial ben fet, ben marcat i ben regulat.
Aquestes primeres actuacions haurien d'estar enllestides abans de Setmana Santa i després quedaria pendent la segona fase. Les obres tindran un cost aproximat de 300.000 euros.
I encara més obres, noves millores a la zona esportiva de Castellfollit. L'Ajuntament, gràcies a una subvenció de la Secretaria General de l'Esport, ha fet millores en l'adaptació dels vestidors i del bar i també ha fet alguns arranjaments al camp de futbol. Tot plegat ha tingut un cost de 44.000 euros, 35.000 dels quals han vingut subvencionats.
L'Ajuntament de Castellfollit completarà aquest final d'any les noves actuacions de millora a la zona esportiva. Aquesta vegada s'han invertit 35.000 euros subvencionats per la Secretaria General de l'Esport i 9.000 euros de l'Ajuntament a fer actuacions al camp de futbol. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit de la Roca.
I el que s'ha fet bàsicament és adaptar tot el procés, diguéssim, els lavabos, els nous accessos als vestidors, s'ha fet un quarto de l'àrbit nou, diguéssim, perquè el que hi havia no complia les condicions, s'ha fet una sèrie de rampes, també aprofitarem el bar d'estiu de la piscina, el mòdul del bar, perquè també sigui el bar d'hivern, diguéssim, el futbol, per tant s'està fent també una rampa per adaptar-lo perquè, diguéssim, sigui totalment accessible.
L'alcalde de Castellfollit diu que si l'any que ve tornen a comptar amb aquesta subvenció de la Secretaria General de l'Esport, els diners aniran destinats a fer millores a l'altre equipament esportiu del poble, la piscina. Allà el consistori té previst fer millores en maquinària i evitar pèrdues d'aigua.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot perdona i ho acaba pagant cara al camp de l'Elx Il·licità. Perden per la mínima d'aquells que fan mal. Resultat final 1-0. Els locals van guanyar gràcies a un xut aïllat de Flavio i van castigar la falta d'encert dels olotins. L'equip de Pedro Dolera, que dissabte podia dormir en zona de play-off, va acabar la jornada en zona de play-out. Per acabar-ho d'adobar, Marc Mas es va lesionar i Pau Salvans va ser expulsat. Més detalls amb en David Planella.
Amb un bon xut des de la frontal de l'àrea a la mitja hora de joc, Flavio Ferulo va superar a Pol Ballester i ens va tornar a demostrar que si perdones ho acabes pagant. L'Olot havia començat molt bé el partit al Diego Quiles, havia tingut la pilota, s'havia acostat a l'àrea de l'Elx Il·licità i, el més important, havia creat oportunitats de gol. Al minut 7, Marc Mas no va ser prou contundent a l'hora de rematar sol a prop de l'àrea petita una centrada de Juaco i al 13, l'extrem barceloní, tampoc no va ser prou contundent a l'hora d'acabar una bona jugada de pissarra en un servei de corna. Dues oportunitats molt clares, cap gol i la tendència va continuar igual després de l'1-0 de l'Elx Il·licità. L'Olot ho va continuar intentant, però tampoc no va trobar la manera de batre Alec Ruiz, el més destacat dels locals. El tècnic Pedro Dolera se'n feia creus.
Increïble, no sé com explicar-ho. Al final hem tingut 7 o 8, si hem acabat la partida amb 9 perquè Marc Mas estava lesionat i no podia ni moure's, i encara així hem tingut 2 aquí amb un gompi d'això, no? Vull dir, que no sé. Bueno, estem en aquell moment que ara sembla que d'altre cop tinguem un frontó allà dalt i la bola no vol entrar.
A la segona meitat, l'equip de Pedro Dolera va sortir amb força, convençut que l'única manera de remuntar el partit era posant setge de seguida a la porteria il·licitana. En defensa va patir en algun contraatac, el més clar després d'una pèrdua de Pedro al mig del camp, però en atac va tornar a topar amb la manca d'efectivitat i també amb el pal. Yaya Sidibe, en l'ocasió més clara del segon temps, va enviar un xut a la fusta. Però qui va lamentar més una nova ocasió fallada va ser Marc Mas, que va tornar a rebre una bona pilota a prop de porteria, però que no va poder aprofitar una bona centrada de Joan Mainau. La millor notícia del partit va ser precisament el debut del carriler esquerre de Tossa, que encara no havia jugat cap minut aquesta temporada. La pitjor, a banda del resultat, la lesió de Marc Mas.
Amb una arrencada, la molestat de l'adductor, té mala pinta. No té mala pinta, no sé, però bueno, és una baixa contundent, no, per nosaltres. El tenim Barnils, el tenim ell, bueno, difícil de substituir, però bueno, haurem de pensar i a veure què fem.
Arnau Forés també va acabar tocat per una entrada dura i Pau Salvans, que va tornar a jugar després de 5 partits sense fer-ho, va acabar expulsat per una doble amonestació. Per segona setmana consecutiva, l'Olot va desaprofitar l'oportunitat de col·locar-se en zona de play-off i amb la derrota de dissabte i la victòria d'ahir diumenge de l'Eivissa, ara cau en el lloc de play-out. A més, està amenaçat pel Torrent, que ocupa zona de descens directe amb 2 punts menys, però que també té 2 partits pendents. Dolera diu que queda clar que a hores d'ara l'Olot no té nivell per aspirar a estar entre els 5 primers.
És la tercera o quarta vegada que podíem haver entrat al playoff, no ho hem fet, per tant ja podem dir que nosaltres ara mateix no tenim nivell per estar allà, vull dir, això és així, falta un punt o dos o tres, no sé quants, em refereixo de, no, no punt de classificació, sinó un punt de donada, bueno, que amb més contundència a l'àrea, més no sé què, no sé què és, però de moment no tenim aquest nivell.
Després de 3 jornades sense guanyar, han sumat un punt de nou en aquest tram. Diumenge que ve a les 12 del migdia, els olotins jugaran un partit molt important a l'estadi municipal. Serà contra el Mallorca B, l'actual QE, i un rival directe a la lluita per la salvació.
Són 8:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Som al restaurant i ens van trucar dient-nos que teníem unes factures pendents de pagament sobre l'electricitat i que ens tallarien la llum si no les pagàvem. Resulta que, bé, preocupat, vaig estar mirant si tenia alguna factura pendent de pagament o alguna cosa així, i no, ho teníem tot en ordre, i ens trucaven, una persona parlant en castellà amb molta soltura, allò sabent com si sabés molt bé del que parlava, intentant-me enganyar, dient que, bueno, nosaltres estem en factor energia, i no era cosa de factor energia, sinó que era directament d'Endesa com a distribuïdora de la llum.
Augmenten les estafes telefòniques dels talls de llum. Consisteixen en trucar en establiments comercials, com ara en sentíem, en plena feina, amenaçant-los de tallar el subministrament si no paguen les últimes factures pendents. Els estafadors disposen d'imports exactes de consum, cosa que fa dubtar les víctimes. Diversos restaurants ja s'han trobat amb aquesta problemàtica, que han denunciat a través del canal de WhatsApp de Ràdio Olot i Olot Televisió, el 682 900 600. Aprofundirem avui en aquesta qüestió. El dia en què l'alcalde de Besalú ha demanat a la Generalitat que aporti el finançament necessari als ajuntaments per tal de poder contractar el personal tècnic necessari per dur a terme els plans d'emergència.
I si realment el govern de la Generalitat obliga que els ajuntaments tinguem ben actualitzats aquests plans, que em sembla una obvietat i una necessitat, també és bo que la Generalitat ajudi econòmicament els ajuntaments per tal de que tècnicament puguem fer les contractacions necessàries per portar-ho a terme.
Comencen les obres de millora a l'entrada de Camprodon. Els treballs afectaran la carretera de Sant Joan de les Abadesses i del Camp Municipal. Els treballs tenen un cost de 300.000 euros i haurien d'estar llestits per Setmana Santa. L'alcalde de Camprodon és Xavi Guitart.
Aquestes obres consisteixen en una primera fase que va en el primer tram que ve des del Josep Morer cap avall, direcció cap a la rodona d'entrada a Camprodon, i una bifurcació i una arranjament del pàrquing del Camp de la Vila, que també tan important és, un petit arranjament, no volem fer un gran arranjament, sinó un petit arranjament, perquè un espai que ja és públic, que ja és de l'Ajuntament, pugui ja ser un pàrquing oficial ben fet, ben marcat i ben regulat.
I a Castellfollit, noves millores a la zona esportiva. L'Ajuntament, gràcies a una subvenció de la Secretaria General de l'Esport, ha fet millores en l'adaptació dels vestidors i el bar, i també ha fet alguns treballs de millora al camp de futbol. Tot plegat ha tingut un cost de 44.000 euros. L'alcalde és Miquel Reverter.
I el que s'ha fet, bàsicament, és adaptar tot el procés, diguéssim, els lavabos, els nous accessos als vestidors. S'ha fet un quarto de l'àrbit nou, diguéssim, perquè el que hi havia no complia les condicions. S'ha fet una sèrie de rampes. També aprofitarem el bar d'estiu de la piscina, el mòdul del bar, perquè també sigui el bar d'hivern, diguéssim, al futbol. Per tant, s'està fent també una rampa per adaptar-lo perquè, diguéssim, sigui totalment accessible.
I a partir d'ara us explicarem que el nou taller inclusiu de paper artesanal de Sant Joan les Fonts ja s'ha posat en marxa. El poble ha acollit aquest cap de setmana la inauguració de les reformes de Can Vinyoles, un espai que ara preveu donar feina a persones amb discapacitat intel·lectual i a altres col·lectius en risc d'exclusió social. L'actuació ha suposat un cost de 116.000 euros. La Núria Fité és la gerent d'Integra.
Aquí vindran un total de 10 persones, però cada dia seran entre 6 i 8 que estaran aquí treballant. Per tant, hi ha alguns llocs de treball, podríem dir, que són rotatius. Aquí en aquest espai, bàsicament, faran tot el tema de la producció de paper, és a dir, doncs, elaborar, preparar la pasta de paper que ens permet fer aquestes làmines, que després, en un altre espai, es converteixen en productes elaborats que s'acaben venent a la botiga.
La tercera jornada d'Educació i Literatura Infantil i Juvenil de la Garrotxa ha reunit més de 70 docents. Enguany la jornada s'ha centrat a la literatura i l'oralitat. L'objectiu és poder oferir eines i recursos als professionals per tal de poder-ho portar a les aules. Escoltem precisament la Sheila Escánez, que és una de les membres del Centre de Recursos Pedagògics de la Garrotxa.
L'objectiu de la jornada és donar eines i recursos per treballar la literatura oral a les aules, perquè creiem que és una part molt important dins d'aquest foment lector. Actualment, en aquesta jornada hi participaran al voltant d'uns 75 professionals, no només professorat de llars d'infants, d'escoles i d'instituts, sinó també d'altres àmbits, bibliotecaris, llibreters, gent de la cultura.
7:35, anem als esports. La Unió Esportiva Olot perdona i ho acaba pagant al camp de l'Elx Il·licità amb la mínima. Resultat final 1-0. Els locals van guanyar gràcies a un xut aïllat de Flavio i van castigar la falta d'encert dels olotins. L'equip de Pedro Dolera, que dissabte podia dormir en zona de play-off, va acabar la jornada en zona de play-out. Per acabar-ho d'adobar, Marc Mas es va lesionar i Pau Salvans va ser expulsat. Vaja, que en Pedro Dolera estava content.
Una arrencada, la molestat de l'adductor, té mala pinta. No té mala pinta. No sé. Però bueno, és una baixa contundent, no, per nosaltres. Tenim Barnils, el tenim ell. Bueno, difícil de substituir, però bueno, haurem de pensar i a veure què fem.
Empat de gols i ritme en l'hoquei Olot i el Ribes. Els olotins han sumat un punt en un partit on han igualat fins a 3 vegades els gols madrilenys. Un dels equips candidats a la part alta de la Lliga va demostrar aquest cap de setmana el seu potencial i va crear problemes a un conjunt olotí que va lluitar fins l'últim minut. Marc Prat, amb un doblet, i David Carles, des de la falta directa, van ser els autors dels gols. Escoltem a Miquel Ràfols.
S'ha vist un bon partit davant d'un molt bon equip, un equip que té jugadors amb ritme i amb el bagatge de tota la temporada anterior a hoquei Lliga i que saben jugar situacions complicades i en aquesta Lliga ho han anat demostrant. Crec que la primera part ens ha penalitzat una mica algun error, en alguna pressió, que ens han agafat en algun contraatac. Però el que els he recalcat ara al acabar el partit és que hem sigut forts mentalment.
I el Club Tenis Taula Olot encadena la segona derrota consecutiva contra l'Arteal Santiago. Rafael de las Heras ha sumat l'únic punt dels olotins en un partit que ha acabat 1-4. El madrileny considera que els bons resultats arribaran quan l'equip trobi la regularitat.
Bueno, es algo normal en la Liga Española. Al final estamos subiendo mucho el nivel, tanto económico como de los jugadores, y eso da que la liga sea más competitiva y que todos los equipos pues estén tanto para subir a las posiciones altas como para estar en descenso. Entonces afrontamos la temporada con objetivos altos, pero también siendo conscientes que hay mucha igualdad en la zona media y abajo.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I avui la geopolítica marca el pols de l'actualitat. A la pàgina internacional, Joe Biden autoritza Ucraïna a atacar Rússia amb míssils nord-americans de llarg abast. La decisió arriba a les últimes setmanes de mandat del president nord-americà abans de passar el relleu a Trump el pròxim dia 20 de gener. Tot això arriba després d'un atac massiu rus contra Ucraïna amb més de 200 míssils i drons que ha malmès la xarxa elèctrica. L'ofensiva militar ha deixat almenys 7 morts i provoca restriccions d'electricitat a tot el país. Primer canvi al govern d'Amazon per la Dana. La vicepresidenta Susana Camarero serà la portaveu. Per cert, que més de la meitat dels morts de la Dana al País Valencià van quedar atrapats en espais tancats. I tot això passa també, ho anem coneguent, quan Pedro Sánchez ha anunciat que compareixerà al Congrés per explicar la gestió de la Dana després de que Amazon tornés a carregar divendres contra el govern espanyol. Més coses, 8 morts en 5 accidents en un cap de setmana fatídic a les carreteres catalanes. I avui també és notícia que s'arriben als 100 dies del govern de Salvador Illa al capdavant de la Generalitat. Generalitat sense pressupostos i amb els reptes del finançament i l'habitatge damunt la taula. Acabarem parlant de Castellers perquè els Minyons estrenen manilles per tancar temporada en una diada amb tot descarregat. És l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món a les 7:39.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Obrim l'àrea de servei.
El trànsit.
Avui és dilluns de mercat setmanal. Com es circula per la ciutat d'Olot? Li preguntem a la policia municipal.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Mira, des de la policia municipal d'Olot us informarem de les principals afectacions viàries del dia d'avui. El primer seria el carrer Molleres. Hi haurà talls esporàdics i quedarà un carril de la circulació per cada sentit. En el carrer Lliberà de Ferrerons hi haurà talls esporàdics per obres, però els veïns podran arribar a casa sense problema. I en el carrer Josep Soler estarà prohibit estacionar i durant les obres serà direcció prohibida. I finalment tenim el carrer Joaquim Vairada, que del número 12 al 28 quedarà tall complet. I això seria tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Sis graus de temperatura a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot. Anem a comprovar quin temps tindrem de cara a les properes hores connectant amb en Dani Ramírez.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Endavant, Dani, com serà aquesta setmana?
Avui el dia començarà fred amb temperatures baixes, a l'interior per sota dels 3, 4, 5 graus, aquí a la Garrotxa, Osona, boirina, molta humitat i bancs de boira. De fet, la humitat farà que els núvols baixos siguin abundants, també cap a la Costa Brava Sud, i cap a la Selva, Baix Empordà, pugui arribar a caure alguna goteta, algun plogim, alguna roina, aquesta mena de boira pixanera o boira ploranera. Bé, cap al Pirineu, no tan alta muntanya, més aviat a les valls, i pot glaçar. Temperatures de 0 a 3 sota 0, per exemple, a Cerdanya, però ja diem que valors de 3, 4, 5 graus seran habituals a Osona, a la Garrotxa, i per tant el dia començarà fred i de plena tardor. De dia baixa una mica la temperatura, màximes de 15 a 20 graus a la costa i al peritoral. Ahir vam arribar als 22 graus a Mieres. Sembla que avui podria baixar lleugerament aquesta temperatura. I a més, hi haurà aquests núvols baixos cap a la Costa Brava Sud que faran que el dia sigui gris. Tot això esperant un canvi de temps que arribarà dimecres. Demà més o menys tot igual, boires, alguns núvols baixos, temperatura un pèl més baixa, però dimecres entra vent del nord i nord-oest, també dijous, tramuntana, mestral, i pot caure alguna nevada feble al Pirineu Oriental cap als 1.800 o 2.000 metres. La tramuntana s'enfortirà i pot arribar a superar els 100 km per hora i les boires aniran desapareixent durant els matins i matinades. En definitiva, que estarem pendents aquesta setmana d'aquest front d'aire fred que arribarà de cara a dimecres, migdia aproximadament, i que farà que les temperatures baixin a gairebé tot arreu, sobretot a muntanya i al Pirineu.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes, de 10 a 2. Copi Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya. A Mimma Gallery els tenim black, molt black.
Molt black? El què?
Els descomptes, black fins al 60%. A Mimma Gallery descomptes en sofàs, descans i decoració. Tu perdràs? Últims dies, només fins al dia 2. Més info a mimma.net.
Mimma el teu espai.
En Fes Més? Tens una solució per tot el que es presenti a casa teva.
Tens jardí i trobaràs eines de poda manuals i elèctriques a preus immillorables.
Que s'acosta el fred i el dia s'escurça? Totes les opcions de calefacció les trobaràs a Fes Més.
Entra a fesmés.com i troba el que necessites. Jardí, ordenació, calefacció... Fes Més, gasta menys.
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances, protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Clusells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
El nou taller inclusiu de paper artesanal de Sant Joan les Fonts es posa en marxa. El poble ha acollit aquest cap de setmana la inauguració de les reformes de Can Vinyoles, un espai que ara preveu donar feina a persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius en perill de la Garrotxa. L'actuació ha suposat un cost de fins a 116.000 euros. Informa Guillem Guardiola.
El nou taller inclusiu de paper artesanal de Can Vinyoles a Sant Joan les Fonts ja està llest per començar l'activitat. La inauguració d'aquestes reformes ha tingut lloc aquest dissabte. L'actuació ha consistit a remodelar tota la zona interior de l'equipament d'una sola planta i 175 metres quadrats. L'espai s'ha separat en una sala principal que servirà de taller i una sala polivalent per portar-hi a terme formacions i xerrades. El taller serà gestionat per la Fundació Integra, que donarà feina a una desena de persones. La seva gerent, Núria Fiter, explica com funcionarà el projecte.
Aquí vindran un total de 10 persones, però cada dia seran entre 6 i 8 que estaran aquí treballant. Per tant, hi ha alguns llocs de treball, podríem dir, que són rotatius. Aquí en aquest espai, bàsicament, faran tot el tema de la producció de paper, és a dir, doncs, elaborar, preparar la pasta de paper que ens permet fer aquestes làmines, que després, en un altre espai, es converteixen en productes elaborats que s'acaben venent a la botiga.
Sant Joan les Fonts ha recuperat la casa de Can Vinyoles després de moltes dècades en desús. Es tracta d'una de les edificacions ubicades dins del conjunt industrial del Molí Fondo del segle XVIII. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, per la seva banda, recorda la importància d'haver recuperat aquest espai.
I les instal·lacions en les que estaven a Olot se'ls havia quedat doncs, petites, i aquí nosaltres a Sant Joan les Fonts tenim tot aquest conjunt que és el del Molí Fondo, on hi ha diferents espais, els quals doncs, teníem ganes de poder anar-hi posant projectes que tinguessin vinculació amb el món del paper. L'entitat ens va venir a exposar la seva necessitat, nosaltres vam respondre, el projecte encaixava, el fet de treballar amb paper, que està molt vinculat amb el nostre municipi, amb la nostra història, i el fet de poder-ho fer a dins del conjunt del Molí Fondo.
L'actuació de les reformes de Can Vinyoles a Sant Joan les Fonts ha tingut un cost total de 116.000 euros. La Diputació de Girona ha fet una aportació de 50.000 euros i també han participat en el finançament l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts i la Fundació Torres Papel, que va deixar d'ocupar el conjunt del Molí Fondo als anys 60.
I ara parlem d'educació perquè la tercera jornada d'educació i literatura infantil i juvenil de la Garrotxa ha comptat amb la participació d'una setantena de docents. Enguany la jornada s'ha centrat en la literatura i l'oralitat. L'objectiu és poder oferir eines i recursos als professionals per apropar-la als centres educatius de la comarca.
L'Espai Cràter ha acollit una nova jornada d'educació i literatura que ha comptat amb professionals d'infantil, primària i secundària. Durant la jornada hi ha hagut tallers simultanis enfocats a les diferents etapes educatives, però amb un mateix objectiu, el d'apropar la literatura i l'oralitat a tots els alumnes de la Garrotxa. Una de les membres del Centre de Recursos Pedagògics de la Garrotxa, Sheila Escánez, explica els objectius de la jornada i que no només està enfocada al professorat.
L'objectiu de la jornada és donar eines i recursos per treballar la literatura oral a les aules, perquè creiem que és una part molt important dins d'aquest foment lector. Actualment, en aquesta jornada hi participaran al voltant d'uns 75 professionals, no només professorat de llars d'infants, d'escoles i d'instituts, sinó també d'altres àmbits, bibliotecaris, llibreters, gent de la cultura.
Aquesta tercera edició ha comptat amb tallers simultanis. Pel que fa a educació infantil, la Maria Carme Bernal ha presentat un taller amb propostes concretes que tenen en compte la diversitat de gènere, de materials i de recursos, amb l'objectiu d'acostar la literatura a les etapes infantils. A primària, la graduada en art dramàtic, Sherzade Bardagi, ha dut a terme el taller de narració de contes i altres secrets per mostrar la manera correcta de fer servir el cos i la veu a l'hora d'explicar una història. Per acabar, en Josep Pedrals ha ensenyat als alumnes de secundària el plaer a l'hora d'interpretar un poema.
Estem dient que a les aules no s'estigui fent bona feina, al contrari, la feina que hi ha, que fa tot el professorat, és molt important. Simplement això és per donar una miqueta, és per donar impuls i donar eines i recursos al professorat.
El regidor de l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha remarcat la feina feta pels professionals a les aules i la importància de jornades com aquesta per continuar treballant colze a colze.
De manera que nosaltres volem treballar i treballem a Olot i la Garrotxa en xarxa, amb els instituts, amb les escoles, amb el servei educatiu de la Garrotxa, amb la biblioteca, de dir que l'esforç educatiu el fem entre tots, nosaltres com a, cas, com a Ajuntament, com a Àrea de Cultura i Educació, som una gent més, i que és un objectiu de tots, doncs que hi hagi una millor educació i la cultura, òbviament, té un paper molt important.
Aquesta tercera edició de la Jornada de Literatura Oral a les Aules ha acabat amb una xerrada a càrrec del filòleg Màrius Serra, en el qual ha explicat diverses estratègies per fomentar la lectura als més petits, on també hi han pogut participar les famílies.
Estem en el cap de setmana de la Fira Orígens i la Fogaina tornarà a participar-hi amb noves propostes que ara ens explica la Natàlia Moreno.
Són les 11 del matí de divendres. A l'Obrador del carrer del Carme hi ha una activitat frenètica. Farina amunt i farina avall. I no només a l'Obrador. A la botiga es col·loquen pans i brioixos i al forn ja hi queda poc espai per les coques i els croissants. Ens trobem a la Fogaina, on fan part asai ecològic amb massa mare i farines ecològiques i de proximitat. El tradicional pa de pagès o el pa de fajol, de sègol o d'espelta s'hi ha sumat ara els pans de farines de la Garrotxa. Emili Durant, soci de la Fogaina, ens dona alguns detalls.
Intentem treballar amb farines de qualitat i el poder ser el màxim locals possibles. N'agafem de Banyola, n'agafem del sud de França perquè són molt bones, i ara hem encetat un projecte amb diferents pagesos de la Vall d'en Bas i de la Garrotxa, de que ells produeixin el gra i el molem, i llavors mirar de fer pa amb la seva farina, o sigui, que sigui més local i que sigui de blats antics, que és molt més saludable i a part estàs preservant la biodiversitat genètica que avui en dia estem perdent.
I és que el Forn La Fogaina, que té botiga a Olot i a les Preses, participarà un any més a la Fira Orígens. Ho farà amb la seva parada habitual i la seva mostra de producte, però també a l'aula de tast dissabte a la presentació i tast de pans tradicionals. La Cristina Sala, sòcia de la Fogaina i responsable de la secció de pastisseria, explica la importància de participar en aquest tipus de fires.
Creiem que és molt important per donar suport a tot el que és local i com dia, estem aquí, treballem en productes locals i és això, és com donar suport. Jo crec que són importants aquest tipus de fira per a tota la gent que treballa de proximitat, artesanalment, hi ha molta desconeixença, llavors també és una mica de pedagogia en aquest sentit d'explicar com fem el producte, d'on surt aquest producte i anar treballant des d'això.
A l'obrador de la Fogaina aquests dies, a banda del pa i la rebosteria habitual, també hi ha un altre protagonista. És el panetone, molt típic a moltes taules catalanes durant les festes de Nadal. Enguany han incorporat un nou sabor, el de festucs, gerds i xocolata blanca. Se'n venen gaires d'aquest tipus de productes? Ha crescut el consum d'aquest pa ecològic i artesà? Des de la Fogaina responen amb contundència a això.
A veure, el sistema i el capitalisme et fa comprar coses barates, però la gent també cada cop es preocupa més de la salut, amb la qual cosa doncs has de decidir entre una bona alimentació o un iPhone d'últim model. Però crec que anem cap aquí, cap a lo local, cap a lo ecològic i cap a lo de temporada.
Aquests i molts altres productes es podran tastar a la Fira Agroalimentària de Qualitat de Catalunya, la Fira Orígens d'Olot, al Pavelló Firal, aquest proper cap de setmana.
Anem als esports, empat de gols i ritme entre Hoquei Olot i el Ribas. Resultat final 3-3. Els olotins han sumat un punt en un partit on han igualat fins a 3 vegades els gols madrilenys. Ens ho explica en Roger Isern.
Dissabte a la tarda, plena d'hoquei patins a la Josep Jou, amb la presentació dels equips del club i amb un partit que no va decebre entre l'Hoquei Olot i el Ribas madrileny. Des del primer instant, els dos equips van mostrar un ritme alt, tant a nivell defensiu com ofensiu, amb ocasions i que la majoria van acabar en gol. El primer va arribar ben aviat, al minut 3, i després que Sergio Martín rematés una bola al segon pal. Immediatament després arribaria la reacció olotina amb un gol de Marc Prat sortint de la zona de darrere a la porteria. Una reacció al moment per posar un empat que es desfaria just després, al minut 5, amb el gol de Sergi García amb l'1-2. Novament el guió no canviaria i Marc Prat tornava a empatar el 2-2 amb un llançament de falta des de la frontal de l'àrea. En menys de 10 minuts, 4 gols i molt ritme a una Josep Jou que va presentar una nova bona entrada. Abans del descans, Pau Flores va aturar un penal, però no va poder evitar la falta directa de Curro a 5 minuts pel descans. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
S'ha vist un bon partit davant d'un molt bon equip, un equip que té jugadors amb ritme i amb el bagatge de tota la temporada anterior a l'hoquei Lliga i que saben jugar a situacions complicades i en aquesta lliga ho han anat demostrant. Crec que la primera part ens ha penalitzat una mica algun error en alguna pressió que ens han agafat en algun contraatac, però el que els he recalcat ara al acabar el partit és que hem sigut forts mentalment.
A la represa, més control i menys gols que la primera meitat. L'únic va ser el de David Carles després de transformar una falta directa i quan encara quedaven 15 minuts pel final del partit. Ocasions per dues bandes i on els porters van ser protagonistes en un duel que finalment va acabar en repartiment de punts.
Amb el temps mort hem intentat arreglar-ho i crec que els últims minuts els han gestionat molt bé, han interpretat bé què necessitàvem, hem tingut ocasions, ells també, i al final aquest empat que realment a nivell de classificació o de punts en una lliga de 3 punts l'empat no és un resultat molt bo, però sí que a nivell de treball nostre i de tenir consciència de l'equip que teníem davant, doncs sí que és un bon punt que ens emportem.
L'hoquei Olot suma 7 punts als 15 possibles en aquest inici de Lliga i se situa a la part mitja de la classificació. El proper compromís als olotins serà dissabte vinent a les 8 del vespre a la pista del Club Petit Congrés.
Gràcies, Roger. I el Club Tenis Taula Olot encadena la segona derrota consecutiva contra l'Arteal Santiago. Rafael de las Heras ha sumat l'únic punt dels olotins.
Segona derrota consecutiva per un Club Tenis Taula Olot que, després de 7 jornades, no ha començat la temporada com havia previst. L'Arteal Santiago ha passat per sobre dels olotins en una derrota, sobretot dolorosa, per l'equip de casa. L'Olot no ha començat bé el partit, tot i que Diogo Pinho ha donat guerra. Humberto Manjani ha derrotat el portuguès en 5 jocs molt igualats que s'han acabat decantant per als visitants. Un dels màxims exponents del bloc olotí, Rafael de las Heras, s'ha posat la capa de salvador per empatar el partit i deixar Miguel Molina a 0. El campió d'Espanya ha guanyat per 3-0 i ha tornat la igualtat en el marcador. De las Heras, per cert, explica així l'augment de nivell que ha experimentat la Superdivisió aquest any.
Bueno, es algo normal en la Liga Española al final. Estamos subiendo mucho el nivel, tanto económico como de los jugadores, y eso da que la Liga sea más competitiva y que todos los equipos pues estén tanto para subir a las posiciones altas como para estar en descenso. Entonces, afrontamos la temporada con objetivos altos, pero también siendo conscientes que hay mucha igualdad en la zona media y abajo.
El partit no ha tingut color a partir d'aquest moment. Arnau Pons ha colpejat primer davant Méndez, però s'ha deixat remuntar. Era l'1-2 i altra vegada De Las Heras ha pogut empatar el partit, però aquest cop Humberto Manjani no ho ha permès. Amb l'1-3 en el marcador, Diogo Pinho ha tingut a les seves mans la possibilitat de forçar el 2-3 i que Arnau Pons pogués empatar el maig, però el portuguès ha perdonat en un últim joc fatídic que ha certificat la victòria de l'Arteal Santiago i la segona derrota consecutiva del club tenis taula Olot. Rafael De Las Heras considera que els bons resultats arribaran quan l'equip trobi la regularitat.
Bueno, quizás es... Al final son dinámicas, como en el deporte. Es complicado tener una regularidad. Es un club también que ha subido a la máxima categoría hace poco tiempo. Entonces, bueno, tiene que asentarse el club, tiene que ir manteniéndose poco a poco y consiguiendo esa regularidad. Y poco a poco irán llegando los buenos resultados, que no son malos ahora, pero que seguramente nos hagan subir a donde queremos estar.
L'Olot tornarà a jugar a casa aquest divendres i ho farà contra l'Alzira. Els valencians són un rival directe que caldrà guanyar per començar a recuperar la bona dinàmica.